En Marc Serén, aquí present, efectivament, ha estat fixer de distints... Bé, va de periodista i moltes altres coses, però ets fixer, hem estat parlant ara amb la Txell Bonet, per distints mitjans internacionals, que
França,
Alemanya, la BBC, el Canadà, etcètera, etcètera. Bé, llavors, tu ahir vas estar a l'aeroport, no només a l'aeroport, sinó que has fet tot un recorregut seguint equips internacionals que s'han interessat per la situació aquí a Catalunya i per la resolució de la sentència. La primera pregunta que jo et vull fer és, això de fixer, què carai és?
A veure, perquè ens situem, per exemple, el dia que, el 27 d'octubre de 2017, és a dir, quan hi va haver aquella semideclaració d'independència del president Puigdemont, aquell dia al Parlament hi havia 1.000 periodistes, 1.000, esperant a veure què deia Puigdemont aquell dia.
Sí.
Una tercera part eren internacionals, o sigui, hi havia més de 300 periodistes internacionals en aquell moment acreditats. Clar, molts d'aquests periodistes porten en el seu equip periodistes locals que són capaços de desxifrar una miqueta més què està passant, traduir, buscar entrevistes, reaccionar, perquè realment
no
són situacions que estan passant en aquell moment.
Si sou periodistes locals, que poseu la vostra agenda, els vostres recursos i la vostra sapiència al servei de periodistes internacionals.
Clar, per exemple, el dia que el Puigdemont estava fent aquesta declaració, jo ho estava traduint en francès, per exemple. I en aquell moment vaig deixar de traduir, perquè és que no estava entenent què estava passant. I després he sabut... I clar, em deien, però explica què està passant. Dic, un moment, que vull entendre què està passant per traduir-t'ho. I, de fet, després vaig saber que France Info, que és la ràdio francesa, 24 hores de notícies, els va passar el mateix, també. O sigui, el seu traductor va deixar de traduir...
Ja aquella declaració era un garbuix.
Clar, o sigui,
era difícil.
És molt sensible, la paraula, perquè si s'ha suspès, si no... Per tant, el fixer té aquesta feina, d'alguna manera, d'acompanyar, d'explicar...
D'interpretar,
de donar claus...
Ahir vas fer fixer i vas estar... Sí. El teu dia comença ahir... És que el teu dia d'ahir és d'UPA, és que ja veuràs, ara nosaltres ja t'admiràvem, però no sabem que tenies aquesta fortalesa física.
No, és que realment, a veure, jo també comparteixo amb la Txell la idea que els periodistes hauríem de ser una mica més invisibles i no ser els protagonistes. I realment ahir els periodistes no vam ser els protagonistes, tot i que hi va haver diversos companys que, pels quals aquí els envio una abraçada, que ahir van resultar també ferits i colpejats per la policia. Però hi ha un centenar de persones.
I pels Mossos?
Sí, hi ha diversos casos. Ahir hi havia Mossos i Policia Nacional a l'aeroport.
La teva porrasso, què va ser?
Això era els Mossos, que els Mossos intentava arribar a l'aeroport a fer un relleu. Eren els Primo i hi havia una segura a terra. I llavors van començar a arrencar seves. Alguns dels Mossos van començar a apallissar algú que estava estirat a terra. Els manifestants es van acostar per intentar aixecar-li i llavors van colpejar a cada manifestant que trobaven per allà i també hi havia diversos trets.
O sigui, va ser un dia dur, diguem-ne, i hi havia trets, o sigui, anava sentint molts trets, molts dispars.
Seria interessant veure quants cotxes eren danyats ahir al pàrquing, perquè hi ha imatges a TV3 que he vist també, que senzillament disparaven dintre del pàrquing i les bales anaven rebotant i si entraves, doncs corries el risc de rebre una bala.
M'ha quedat trinxadet, o sigui, aquell pati de la terminal, que és el que hem vist per les imatges de... Jo estava allà, però vull dir que el que s'ha vist per les imatges de televisió, allò ha quedat bastant trinxadet, perquè realment va ser dur el dia d'ahir, va ser dur, eh?
Dur i també va ser.
Sí, de fet hi havia un moment, això del pàrquing que parlava, que el pàrquing està envoltat de làmines de vidre que són fines, per tal, doncs, de deixar passar la llum d'alguna manera, i quan els Mossos carregaven, la gent acabava xocant contra les làmines aquestes de vidre, hi ha molta gent que s'ha fet talls, hi ha molta gent, doncs això, vidres trencats, amb un... Bueno, i llavors no és només els cotxes, no és només les càrregues en si, sinó els desperfectes en el pàrquing que van acabar recaient sobre la pròpia gent.
Comencem pel teu dia. Tu vas començar amb aquests equips internacionals al Parlament.
Al Palau de la Generalitat vam començar amb la compareixença del president Torra, que la va fer a la Sala Gòtica, i normalment quan fa aquestes compareixences sol haver-hi només càmeres, però ahir va deixar entrar redactors que poguessin seguir la compareixença. No va haver preguntes, va ser en català, després en anglès, i després d'aquí vam anar cap a Plaça Catalunya, perquè sabíem que a la una s'anunciaria quina acció hi hauria, no sabíem què podia passar. Vam passar abans pel MACBA perquè hi havia una roda de premsa de l'ANC, petiteta en aquest cas.
Com us movíeu, perdona, de lloc a lloc?
Clar, aquest també és un tema, perquè realment... era un dia que realment per anar a l'aeroport costa trobar taxi, o sigui, realment era un dia de la mobilitat molt complicada. Ens vam moure bastant a peu pel centre de Barcelona i després vam aconseguir trobar un taxi per anar a l'aeroport i un també per tornar. Però va ser molt complicat realment. De fet, a la gent li va costar molt arribar a l'aeroport.
Quants periodistes calcules que hi havia periodistes internacionals, dic? No ho sabeu encara.
És que els números d'ahir són molt difícils perquè, clar, era un aeroport amb moltes, molts espais, dues terminals, gent per tots els voltants. És a dir, és fins i tot difícil saber quants manifestants hi havia, perquè hi havia bloqueig, diguem-ne, en molts punts. De fet, mentre nosaltres anàvem cap a l'aeroport, hi havia gent encara bloquejant carreteres per arribar-hi. O sigui, i els periodistes també estaven com molt escampats. Per tant, és una mica difícil de saber.
Tomat, volies...
Havent fet una mica un cop d'ull a les notícies internacionals, tens l'impressió que hi havia molt pocs reporters, periodistes a terra que estaven assabentats que això anava a passar. Senzillament, molts d'aquests que estan estacionats aquí, els reporters que tenen enllaços amb els diaris...
Els corresponsals.
Els corresponsals. No havien fet la feina i no havien transmès que avui hi havia la sentència i que anava a haver protestes.
Tu tens aquesta sensació, tu, després de repassar la premsa internacional, que la repasses?
Sí. El problema és que amb Opera, com a particular, hi ha molta premsa que està molt en contra per culpa de corresponsals que estan passats en Madrid o estan passats en Barcelona en ambients molt unionistes que no fan gaire cas d'aquestes mobilitzacions.
Mira, ara que dius això, anem a contactar amb en Emano Tomillo, que ell és periodista, membre de periodista, vaja, treballa a Carne Cruda, que és aquesta ràdio històrica, i també acaba de publicar una sèrie de podcast, Històries per a no leer. Ell és un periodista a Madrid. Manu, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Marc?
Compañero, estás con una RSI, hijo mío, te oímos muy
cerca.
Como si
estuviese ahí, en Barcelona.
Qué maravilla, qué maravilla. Yo te volía preguntar, Manu, ¿cómo crees que se ha vivido la resolució de la sentència a Madrid? Si esto ha impactado de alguna manera, bueno, és evident que Ana Rosas, Susana Griso i Ferreras i demés sí, però vull dir, a nivell de carrer, si la gent s'ha assabentat d'alguna cosa, si servirà d'alguna cosa, si la gent se l'ha fet pròpia. També quiero saber tu opinión, que m'interessa molt, francament.
Claro, aquí lo que tú comentabas, ¿no? Ese sentimiento en la calle. Yo creo que la sentencia, no por ser menos esperada, o sobre todo el resultado que se había filtrado el día antes a la prensa, la gente, yo creo que, según, evidentemente, como pasa en todos lados, va por barrios. Según mires, la gente a la derecha, muchos dicen que están decepcionados, que les parece incluso corta las penas, y otra mucha. Yo creo que la gran mayoría de la gente de la población está sobre todo como en un estado, una especie de estado de shock, sin saber muy bien qué es lo que hacer o qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, mañana sí que hay una manifestación convocada a las 7:30 a la Puerta del Sol, que las últimas manifestaciones en este sentido, por tanto por el derecho a decidir o por la libertad de los presos políticos, sí que han congregado a bastantes personas, pero va en función un poco de por dónde mires. Digamos, como hoy comentaba Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP por Barcelona, que decía que está decepcionada por la sentencia, y yo creo que la gran mayoría de la gente, o al menos lo que yo he percibido, es que un poco fiándose incluso lo que dice la sentencia, es de que no hubo un golpe de Estado, no hubo secesión, no hubo violencia y tampoco hubo rebelión, Marc.
Y luego, ¿a ti te da la sensación de que a mí me pasaba cuando yo estaba en Madrid, que la gente esperaba la sentencia y no sé si creía, bueno, ya veo la sentencia, esto es en la cárcel y aquí paz y después gloria, ¿sabes? Una mica sí. que ya estaba la cuestión resuelta.
Yo creo que está todo un poco en stand-by, digamos, hasta lo que pase después de las elecciones, porque también todo el mundo mira un poco lo que va a hacer el presidente Sánchez, ¿no? Hablan de amnistías, hablan de diferentes medidas o no que puede llegar a hacer el gobierno del Partido Socialista, pero creo que tanto los políticos en Madrid como la gente en Madrid está más allá de las opiniones personales y de lo que cada uno exprese, que, por ejemplo, ya digo, mañana veremos cuál es el apoyo popular que pueda tener lo que ha pasado con la sentencia. Creo que todo el mundo está un poco a expensas de lo que vaya a pasar el día 11 de noviembre, después de las elecciones, porque creo que la gente, a partir de las elecciones veremos un poco cuál es el papel real que quiere jugar Pedro Sánchez, porque sí, creo que en campaña electoral dirá un mensaje y luego seguro que es capaz de cambiar hacia otra cosa si necesita de los apoyos o no de Esquerra Republicana en el Congreso.
Ahora perdona que me he despistado. Te quería preguntar, la sentència, sí, jo crec que hi ha conseqüències pel que seria la qualitat de la democràcia. D'això en són conscients a Madrid? La gent, sí, dic.
Claro, yo creo que de hecho creo que eso es lo que más pasa fuera del Ebro para acá, digamos, en función de puedes estar a favor o en contra de la independencia, puedes estar a favor o en contra de la prisión de los políticos catalanes, pero lo que es más grave y que creo que es lo que atañe al resto y al conjunto de la sociedad del Estado español es esa, en qué momento, en qué lugar está amenazada ahora mismo la libertad de manifestación en todo el Estado, ¿no? Se habla mucho, sobre todo desde ayer a hoy, de cómo va a influenciar esto en las siguientes manifestaciones de la PA, en las siguientes manifestaciones feministas, en las siguientes manifestaciones de cualquier tipo que se produzcan, porque si la vara de medir está en que una vez que te manifiestas son 9 años de cárcel, veremos también cómo afecta. Pero yo creo que ese es el mensaje que más traspasa, digamos, de fuera de Cataluña, hacia fuera de Cataluña, porque ahí ya no entran valoraciones nacionalistas o independentistas. Lo que estamos hablando es del derecho de manifestarse, que ahí sí que nos afecta a todas y a todos.
Claro. Manu, recorda'm, y ya te libero. Sí. Te libero también, Will, también. Yo decir te libero, es que tengo la cabeza como un bombo. Tengo la cabeza como un bombo. Bueno, es que estoy por liberar, ¿sabes? Estoy por la libertad.
Claro, sí, por la libertad de todo.
Comprens? Entonces yo creo que todo el mundo está liberado comenzando por tú. Recorda'm la manifestación. ¿Qui la convoca y on a Madrid? Per si algú va a Madrid, ¿sabes?
La manifestación es mañana miércoles a las 7:30 de la tarde en la Puerta del Sol y la convocan diferentes colectivos, desde partidos políticos de izquierdas a diferentes asociaciones vecinales a favor del derecho a decidir de Cataluña y sobre todo por, en este caso, la libertad de los...
¿Qué partidos, perdona?
Ahora mismo no tengo la convocatoria delante, Marc, pero quiero recordar que Izquierda Unida... Podemos, diferentes sindicatos, vale, y asociaciones vecinales, y que están a favor de esta manifestación, y veremos, como decía antes, cuál es el punto el número de gente que consigue congregar la Puerta del Sol.
Manu Tomillos, periodista de carne cruda, i acaben de publicar amb uns companys Històries per a no leer, que és un podcast que vostès haurien d'escoltar-se. I a carne cruda, per cert, primer RAC1 i després carne cruda.
Moltes gràcies.
A tu, estimat, una abraçada.
Una abraçada.
Marc, digue'm.
Sí, no, que realment la batalla, diguem-ne, que es lliura en molts camps, no? I també de com s'explica o què passa a fora, d'alguna manera, no? I clar, realment el que jo he après, diguem-ne, fent la feina d'acompanyar equips de mitjans de comunicació internacional, és que s'ho miren sempre com molt fredament, diguem-ne, que analitzen molt la situació, analitzen molt el que està passant, sense creure's gaire a ningú, i per tant és interessant també,
bé,
des d'aquí nosaltres també, de tant en tant, veure què diuen de fora del que passa aquí.
I quina és la crònica, Bru?
A mi em va sorprendre molt que érem molts estudiants, era bàsicament estudiants els que hi vam arribar allà, hi va haver un moment des de Plaça Catalunya que vam dir, ningú arribarà a l'aeroport, està molt lluny, està tot tallat, els Mossos estan dient, tallem els trens, tallem els metros.
Jo no m'entenia, t'he desconfessat que estava traient els gossos i un xaval em va dir, vinga, Giró, cap a l'aeroport. I jo vaig pensar, com?
És que va ser això, de cop van aparèixer tot de pancartes de gent dient cap a l'aeroport, i arribes a l'aeroport, i em va fer molta gràcia també des dels ulls dels estudiants, com, bueno, un amic meu m'anava dient, això és com un fòrum romà, perquè la planta aquesta baixa de la TU... Hi ha tot de vidres que ho envolten i estava tota la gent mirant-nos, hi ha gent amb càmeres i tot plegat, i era com que dins hi havia tot de feres desbocades una mica, i estàvem nosaltres allà a la sort del que passés. I aquesta sensació de tot d'estudiants seguint doncs, per Telegram, que és una cosa que no sé quants precedents té, però és una cosa molt nova, que vam arribar allà i que, contra tot pronòstic, doncs realment...
Contra tot pronòstic, realment, sí. Les imatges són impressionants.
Hi havia moltes decisions que es van prendre a peu de carrer, a l'estació de Sants, per exemple, quan van parar tots els trens, la gent va haver de baixar, hi havia com la consigna que va passar per la gentada de anem a peu. I va sortir una columna de 2.000, 3.000 persones que vam caminar 3 hores i mitja.
Tu des d'on vas caminar?
Des de l'estació de Sants. Fins ara no érem l'única columna que va sortir d'allà. Molta gent va anar a peu.
Hi va haver un moment molt bo que s'ajuntaven 3 carreteres que es fusionaven en una i arribaven columnes de gent des de cadascuna d'elles, que com a imatge també va ser molt...
El tipus d'emocions o sentiments que sentíeu quan anàveu cap allà, a banda, suposo, del cansanci i el mal de peus, ràbia, emoció, neguit...
Clar, hi havia molta gent jove, hi havia gent del cau, de l'àmbit dels esplais, mm-hmm. i era bastant festiu a vegades, i hi havia molta consideració, molta empatia per part de l'immensa majoria de motoristes, i llavors l'ambient anant cap allà era molt reivindicatiu, però no era ple de ràbia, era l'esperança de poder fer una acció que canviés una mica el rumb de la història.
Si voleu venir de públic al Vostè Primer, envieu un correu a vostèprimer@rac1.net.
Pau, tu ahir vas anar a Via Laietana, però vas arribar una mica tard, no?
Vam anar a Via Laietana, però arribar en última hora. Som de Vic i... Bàsicament va ser un dia d'estar pendents. Primer, Vic van tallar des de primera hora. Jo vaig aconseguir entrar a Vic, era una mica abans dels 11 del matí, però ja hi havia talls. Després vaig aconseguir sortir de Vic i cap a la tarda plantejar venir, però tot el dia estar enganxat a la ràdio. Hem quedat amb el meu amic i estàvem tot el rato enganxant a la ràdio pendents de... Perquè no sabíem si seria més útil quedar-nos a la plaça de Vic... O baixar a Barcelona, però tampoc ens volíem quedar tirats a la Renfe o a la carretera.
Això va passar molt, que tenies l'impuls d'aixecar... Jo, per exemple, que també ja sóc una persona gran, de sobte estava a casa, vaig tenir l'impuls d'anar a plaça Sant Jaume, però no em pregunti... O sigui, era un impuls d'estar. És una cosa molt curiosa, I a la plaça Sant Jaume m'hi vaig trobar a la Isabel. Isabel, vostè primer, què tal estàs?
Estic molt bé.
Mira, la Isabela va fer moltíssima il·lusió, li vaig dir, dóna'm el teu telèfon, que et truco demà, perquè la primera persona, com avui tu, Pau, i els companys que esteu aquí, i les senyores, les noies, que estan aquí de públic, la primera persona que va venir de públic física al Vostè Primer va ser la Isabel. I ahir, al carrer del Bisbe, anant cap a plaça Sant Jaume, em diu, escolta, sóc la Isabel, la primera persona de la... Ostres, tia! Quina il·lusió, Isabel, em va fer, que sí?
Perdona per l'efecte fan, No m'agrada gens molt.
Però què efecte fan? Si el fan sóc jo! Jo sóc el fan. Escolta, m'agradaria que m'expliquessis una mica, que fessis tu la minicrònica del que es va viure ahir a la plaça Sant Jaume, per què hi vas anar, com hi vas anar, què vas fer durant el dia, quines emocions sents, jo què sé.
A veure, jo sóc una hiperventilada d'aquestes que ningú... Saps aquests que no se'ls pot parlar perquè estan com vetats i uns apestats? Doncs jo em definiria bastant com una hiperventilada. A mi em representa el Mohamed Jordi. Sí, a mi em representa el Mohamed Jordi, sí. Com em vaig sentir ahir? Doncs, bueno, suposo que com molta gent, indignada, indignadíssima. L'únic que jo, com que ni tinc followers, ni soc periodista, ni tinc... O sigui, jo aquesta gent que has convidat avui, que parlen de manera tan brillant de la seva feina... que fan aportacions reals, concretes, les admiro moltíssim. Jo és que sóc un peón sense followers i amb zero capacitat de mobilitzar-la. Llavors només estava indignada. Indignada perquè la sentència em tracten d'imbècil, o sigui que formo part d'aquesta gent que vam seguir contament el que ens deien uns polítics, o sigui, com que m'insulten en primera persona, m'indigno, i per tota aquesta colla d'equidistants, que jo crec que si hi havia un dia en què s'havien de callar els equidistants, era ahir. Llavors, tot això a mi, jo sempre em mobilitzo, vull dir, jo estic de voluntària, jo sóc una tieta també, sóc una senyora de 45 anys, llavors estic de voluntària doncs, quan fa falta amb l'OM, Òmnium, amb l'ANC, amb el que faci falta, em considero molt mobilitzada, estic al meu CDR del meu barri, llavors ahir vaig fer el que bonament podia, pel matí vaig estar acompanyant gent d'Òmnium i coses així, però també hi seré per el que fan aquesta tarda. I ahir, doncs, la veritat és que no vaig anar a l'aeroport, vaig fer una mica com tu, vaig tenir l'impuls d'anar-hi i no sabia si seria més necessari tenir gent a Barcelona ajudant, fer una mica d'atracció logística, al final no vaig anar-hi, si no la t'hagués vista tu tampoc.
Clar. Bueno, és que jo sóc una mica equidistant, també, tant com per anar... O sigui, jo, saps?
No, a mi caminar 20 quilòmetres és el que menys mantra em fa.
No, ja ens hagués anat bé, també, que a 45 anys ens hagués anat bé. Caminar 3 hores a l'aeroport ens hagués imposat...
Encara que estem divinos de la muerte, correcte. Sí.
Isabel, t'he de deixar perquè tinc en Ricard, que també l'ho he sentit, t'agraeixo molt la trucada.
Perfecte.
I la trobada, em va fer molta il·lusió.
Fins una altra, guapo.
Endavant, gràcies, estimada. Ricard, gràcies. Ricard, vostè primer.
Hola, bon dia.
Tu què tal?
Bon dia, jo bé.
Tu què vas fer? O què vols explicar?
Doncs mira, jo saps què passa? Que l'altre dia estava aquí a casa una mica avorrit. Mm-hmm. Estic a l'atur ara i, bueno, això de... Hi ha currículums i tal, arriba un moment que cansa, no? I, bueno, estava pensant i dic, hòstia, què podem fer? Perquè ja tot això de les manifestacions i tal, ja com que comença a fer una mica de mandreta i tal i qual. I llavors pensava, dic, hòstia, podríem fer la revolució, saps? De rave, revolució,
sí,
al mateix temps, saps? I dic, hòstia, podem muntar, fer, en comptes de tallar les carreteres, muntem una rave a les carreteres, saps? Perquè la gent vingui i llavors els turistes també poden venir, poden acabar turistes allà pels terres i tal, així com si fos el sonar, saps? I llavors,
una rave generalitzada, proposes tu.
Exacte, jo és el que proposo, saps? Llavors, doncs, bueno, això...
Botellón reivindicatiu seria. Espera, que sí, l'Arsenal vol dir alguna cosa.
Home, hi ha un documental que recomano que es diu Raving in Iran, on hi ha gent que se'n va de festa a Iran a fer raves, i això és el més revolucionari que hi pot haver. Perquè imagina't que, clar, allà la gent no surt de nit, no beu alcohol, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, anar de rave és com desafiar-ho tot.
Mm-hmm. Mira, veus?
Sí, sí. Bueno, doncs, no, clar, jo vaig pensar...
Ens apuntem
això,
la idea, eh? Ens apuntem la idea.
Apunteu-la, perquè a més que et dic, o sigui, tu imagina't com les raves aquestes que fan de cap d'any, que al cap de 5 dies encara estan per allà tirats de terra, doncs pues aquest panorama, això a part sí, també... No estem... Els mitjans internacionals posarien el focus a Catalunya...
Home, vindrien tots com a Lloret, que sí, tot sigui Lloret,
exacte,
ja veuràs.
Exacte.
Ricard, moltíssimes gràcies.
De res.
Una abraçada. De res, de rave. Volies dir una cosa, Matt, abans d'anar a publicitat.
Jo ho veig, perquè la policia posa les llums ja, i ahir hi havia una mica de gasos lacrimògens, així...
Sí, hi havia fum, hi havia fum. Sí, sí, només falta una mica de litro, mare meu. Tu volies dir una cosa, un apunt...
Sí, un apunt molt ràpid, mentre que... abans aquella trucada parlava dels sirieres, no oblidem que hi ha 7 persones que estan a la presó, un dels quals ha estat totalment incomunicat. M'agradaria dir molt ràpid els seus noms. Eru, Juri, Xavi, Ferran, Alexis, Xavi, Germinal, i també hi ha en David i la Clara, que estan en llibertat esperant a veure què els passarà, perquè estan acusats de terrorisme, i això podria passar a qualsevol de nosaltres que vam sortir ahir i no els hauríem d'oblidar mai.
Bueno, i un manifestant que perdrà l'ull. Sembla que perdrà l'ull. Vull dir que aquestes són les últimes informacions.
Déu-n'hi-do.